Senyor Arcadi Oliveres, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Ara parlàvem fa una estona de l'amnistia fiscal que va presentar l'executiu de Mariano Rajoy divendres al Consell de Ministres. Com a economista que vostè és, això és una bona mesura?
Això és una vergonya.
Una animalada, diria?
Sí, podem dir una animalada, podem dir una vergonya. Això és quelcom inacceptable i, evidentment, va en detriment d'aquells ciutadans que compleixen amb les seves requisitòries fiscals i, en canvi, els grans poders bancaris, els poders de grans empreses, de grans fortunes, aquesta gent evita el pagament d'impostos i això és inacceptable.
Servirà per aflorar alguna cosa, quantitats de diners negres? És a dir, aquesta recaptació de 2.500 milions d'euros que estima el govern espanyol?
2.500 no serà res, perquè a la Universitat Pompeu Fabra, un professor que es diu Vicenç Navarro va elaborar uns companys seus economistes l'any passat un informe sobre el possible frau fiscal a Espanya i l'avaluava en 80.000 milions d'euros a l'any. Tan bon punt va fer aquesta...
2.000 milions no és res.
Tan bon punt va fer aquesta declaració, els dos gremis d'inspectors d'Hisenda que hi ha a Espanya van dir que el senyor Navarro i companyia tenien tota la raó, que ells avaluaven la mateixa quantitat. Per tant, ja em dirà, un 2%, un 3% del frau fiscal, només servirà per això, i generarà injustícia, esclar.
Avui el Financial Times parla d'aquests pressupostos com estranys i desconcertants. Vostè també estaria d'acord?
No els he analitzat a fons perquè he estat de viatge, però de totes maneres li puc dir que de la manera que els he sentit dir, penso que són extremadament poc socials i a més poc efectius des del punt de vista econòmic.
Per exemple, el diari diu, no es pot retallar una... Vaja, que és molt difícil retallar el 17% dels comptes dels ministeris, primer que diu. No, segona...
Fent fora la gent.
Com?
O sigui, acomiadant gent.
Fent ERO, esclar. És l'opció 17%, que és molt complicat controlar la despesa de les comunitats autònomes i que és impossible congelar salaris públics sense trobar oposició al carrer. Mira, hi ha alternativa a les retallades?
Les comunitats autònomes només tenen el 35% del pressupost general de l'Estat. L'altre 14% el té els ajuntaments i el 51% el té el govern central. Per tant, el primer que ha de retallar és el govern central abans de ficar-se amb les autonomies, que segurament tenen problemes. Però tinc la impressió que el govern central és el primer que ha de retallar. I que hi ha altres alternatives, doncs ja ho dèiem ara, fent aflorar aquest frau fiscal importantíssim, hi hauria una bona solució i després també hi ha algunes retallades que s'haurien de fer. Per exemple, per un costat, la retallada militar, que ja saben els que en coneixen que és un tema que a mi m'agrada, i per altra banda també una sèrie de subvencions bancàries que s'han fet que eren innecessàries.
És que l'esforç que ha de fer les comunitats autònomes és molt diferent que el que ha de fer l'Estat, entre altres coses perquè el 70% de la despesa de les comunitats autònomes són serveis, vull dir, és la sanitat, l'educació, els serveis socials, vol dir que estàs rascant, diguem, l'os, del que és un país.
Són dues despeses que no s'haurien de tocar, evidentment.
Bolaño.
Clar, però és molt més fàcil, diguem-ne, retallar de les autonomies, perquè anem a veure, o sigui, en aquest tema hi ha una gran mentida. Cert que en l'any 2011 les autonomies tenen un desviament important de la despesa, però no és la gran despesa, sinó que la gran despesa l'està fent l'Estat. Llavors ara el Jordi deia, el 17% és molt difícil. Mira, jo crec que hi ha dos camins. Un, que és el de les jubilacions, que hi haurà la no reposició dels llocs de treball, però un altre és la de fer gent al carrer. I gent al carrer és incrementar, diguem-ne, situacions personals complicades. O sigui, a partir d'aquí...
El que trobo més greu del tema del frau fiscal és que si tu fas una amnistia, i recordo, repeteixo, i és la tercera que portem en unes quantes dècades, per tant, Espanya...
En 25 anys.
Va, en 25 anys, 3 amnisties fiscals.
O sigui, cada 7-8 anys no fa falta que paguis impostos, si tu pots evitar, perquè saps que no arregla.
Una va ser, diguem-ne...
La qual cosa, si tu fas una amnistia fiscal... Qui defensi aquesta amnistia fiscal, que jo trobo dificultat de trobar arguments, pot dir, bueno, és que necessitem diner i que vingui. Molt bé, aleshores estem parlant de milers de milions. Quan estem parlant de 2.000 milions, estem parlant de la xocolata del lloro. La qual cosa vol dir que l'únic objectiu d'una amnistia fiscal acaba sent dir-li a determinada gent que no passa mai res quan el gran frau se'n va. Perquè al capdavall pot tornar, es pot blanquejar, paga 2 duros i torna a estafar.
I atenció amb el blanqueig. Atenció amb el blanqueig.
Clar, que és blanqueig. Una paraula,
que és que qui hi ha qui.
Deixa'm dir una cosa encara més dura.
Aquí hi ha,
sense cap mena de dubte, hi ha d'haver especulació del totxo, però també hi pot haver narcotraficants.
Ara donava dir, home, ja t'ho he dit, que l'has buit, home, pot haver-hi droga.
Això és el que blanquegem, però,
L'amnistia fiscal no és el punt, i això potser el senyor Oliveres ens pot ajudar, no és el punt més substanciós, perquè al final aquí estem parlant de 2.500 milions d'euros.
És que és una...
Però on el govern pensa treure molts més diners, o sigui, estan parlant d'unes xifres importantíssimes, 5-10 mil milions, segons qui ho digui, és en el, entre cometes, frau de l'impost de societats. Això realment en els pressupostos que s'han presentat es pot arreglar? O sigui, gent que està pagant ara el 8 i el 9, tornarà a pagar el 30? És possible?
Teòricament l'haurien de pagar. El que passa és que hi ha tal quantitat de desgravacions que al final fan que l'impost de societats a Espanya no es pagui mai amb un 30%. Però més d'un 10, d'un 2 es deu estar pagant hores ara. I això, evidentment,
algun gran banc al 8%.
Escolti, deixi'm canviar de tema perquè... La principal conseqüència de la vaga general de dijous van ser els aldarulls que es van viure al centre de Barcelona i que es van acabar amb 79 detinguts i 4 empresonats. Vostè considera que s'ha d'endurir el codi penal com proposa el Ministeri de l'Interior per equiparar el vandalisme amb la Caleu Roca?
Miri, jo penso que s'ha de donar feina a la gent, d'entrada, amb la qual hi haurà menys capacitat de protesta, i, per altra banda, s'ha de donar molta violència als mitjans de comunicació, que l'aprenen els mitjans de comunicació. I després, a partir d'aquí, fer una anàlisi de si, efectivament, hi ha gent que actua malament i les ha d'aplicar-los, però no cal pitjorar el codi penal. Jo penso que les lleis són suficientment bones.
No, crec que majoritàriament, perquè no puc dir tothom, però majoritàriament la gent que va fer violència el dijous passat a la manifestació de la tarda, no té res a veure, la majoria, ni amb el sindicalisme, ni amb el moviment dels indignats del 15M, sinó que és una banda organitzada d'antisistemes, obro parèntesi, violents, tanco parèntesi, perquè hi ha antisistema que no són violents. És a dir, no creu que aquests precisament són delinqüents?
Efectivament, són delinqüents, però el que no es pot fer és potenciar-los de tal manera que una vaga que està seguida majoritàriament per una quantitat molt important de la població quedi reduïda mediàticament només a que els titulars diguin que hi van haver uns quants xicots com fer el darulls a la plaça de
Catalunya. Però Arcadi, és que estem parlant d'una violència important, estem parlant de ferits, estem parlant de milions d'euros de despeses, estem parlant... És que jo crec que, clar que és la notícia, si va ser una notícia internacional, no és un tema de mitjans de comunicació. La notícia van ser dues. Una, les protestes, i l'altra, desgraciadament, la violència. I el que no pot ser, des del meu punt de vista, és que la gent més implicada en tots els sectors de protesta, que, a més, en el teu cas i de manera especial, perquè ets un autèntic líder d'opinió en aquests sectors, i carregats de raó en moltes coses, jo crec que la perdeu quan parleu d'aquest sector. No pot ser que a Catalunya, per exemple, els que van fer els aldarulls al Parlament encara no tinguin cap càstig, i això estigui perdut entre no se sap qui ho jutjarà, qui ho farà, qui no sé què.
Si l'audiència,
problema de competències...
Tampoc és permissible que els que van fer el desallotjament de la plaça de Catalunya, Mossos d'Esquadra, tampoc hagin tingut cap càstig.
O sigui, tu equipares la violència del sistema amb la policia.
Absolutament.
Ah, fantàstic, o sigui, creus en la democràcia d'una manera extraordinària.
A veure, no, ningú és que, clar, té dret a exercir la violència.
Perdona,
ni la policia.
Doncs jo sempre creuria abans a la policia, perquè és la policia democràtica d'un país democràtic, que no pas a uns ximples que es dediquen a cremar, a pagar i a crear tota mena de problemes.
Mira, jo
i
no parlo ni els uns ni els altres.
Ah, doncs
cap
fantàstic.
Dels dos, sóc un no violent històric.
Doncs, Paco, no, Paco. La violència històrica és la policia del franquisme, a veure, no la policia democràtica.
El senyor Oliveres, posa els auriculars. El Paco Margüent des de Madrid. Paco,
jo és que estic sorprès amb això que diu, no? En primer lloc, és dir, mana bé... La premsa no és la responsable de lo que va ser una dada d'objectiu i és la violència que ja és habitual desgraciadament a casa nostra, no? Amb aquest grup d'incontrolats que fan tot tipus de disbauxes, no? Llavors, clar, al final, amb un estat de dret i coneixer això al Pilar Rahola, com a, jo crec sempre millor la policia, no? Jo la crec, no? És dir, no, lo que no és equiparable és aquests vàndals amb la policia, no té res a veure.
Miri, fa 10 o 12 anys nosaltres, des de diferents ONGs de Catalunya, vàrem presentar una denúncia contra la policia nacional perquè vàrem constatar fehentment, si no, no hauríem presentat la denúncia, de quina manera pagaven a la gent perquè trenquessin vidres al passatge Gràcia. Si no haguéssim estat convençuts d'això, mai hauríem presentat la denúncia. I ho vàrem veure i ho vàrem presentar. Per tant, també cal veure una mica qui s'amaga darrere aquesta violència.
Aquesta idea i aquesta retaïla permanent del discurs més crític, en què la policia és perversa, es dedica a conspirar, es dedica... Perdona'm, és que no li compro, senyor Oliveres, no li compro.
Però estic dient
No el crec. Sincerament, no el crec.
Aviam, Màrius.
Perquè, escolti'm, no, només acabar això. Sí. Perquè, home, jo crec que els primers que haurien d'aixecar la veu i dir aquesta gentussa, perquè són gentussa, no són dels nostres, no hi tenen res a veure, i hem de col·laborar amb la policia per erradicar els violents en favor de la protesta. Això és el que s'ha de fer, col·laborar amb la policia i no demonitzar-la.
Som gentussa, que quan hi havia atemptats d'ETA, i quan hi havia atemptats del GAL, estàvem tots els dijous a la plaça de Sant Jaume demanant la no violència, tant si els uns com si els altres. No som gentussa, són gent que no volem la violència de cap costat.
No, se'm refereixo als violents, eh?
No crec que l'interès, es refereix als violents, eh?
No, la gent que protesta i que té un pensament crític, com és el seu cas, perdoni, tota l'admiració i respecte, no sempre hi coincidiré, però el respecto profundament. No, els tipus que es dediquen a cremar containers, a donar cop de punys, a trencar vidres, a crear problemes, en aquestes alteracions Hi ha hagut gent que ha perdut la feina. Ha perdut la feina. Aquesta gent són gentussa. No són ni protesta ni protesta, ni antisistema, ni discurs crític, ni res. Són gentussa. I el que hem de fer és col·laborar amb la policia perquè aquesta gent estigui absolutament anorreada i finalment amb un raconet i perfectament identificada. Per exemple, la manifestació dels estudiants de l'altre dia, de fa uns dies, de fa unes setmanes, que va ser molt important. I jo estic a favor que els estudiants siguin crítics, que es manifestin, que surtin al carrer pels seus drets. Però, en canvi, després no hi va haver solidaritat ni amb la dona que li van cremar el cotxe, ni hi va haver un discurs contundent contra els violents. I els violents no eren els estudiants, eren un grup que tenim enquistat a Catalunya, que és molt problemàtic, que ens venen una pila d'estrangers i que han creat una autèntica cale borroca a Catalunya.
Val.
I això
aviam,
ho hem de parar.
Escoltem l'Arcadi Oliveres i el Màrius Carol. Endavant, senyor Oliveres, sisplau.
No, a veure, que la violència s'ha d'erradicar, no seré jo qui ho negaré. Tota la vida he lluitat contra la violència, per tant, però també s'ha de mesurar quines responsabilitats hi ha directes i quines indirectes. Les directes, la gent que trenca vidres, que crema contenidors, que fa violència, completament condemnable i sempre hi estaré en contra. També veure qui hi ha al darrere, he dit abans que van presentar les nostres denúncies en el seu moment.
Si vostè creu que no existeix la violència dels temes esquerra,
Esclar que existeix, no ho negaré pas, i també existeix l'extrema dreta i també existeix la violència policial. Existeixen totes.
La policia és l'única que pot exercir la violència en democràcia quan correspon.
I l'altra qüestió que he plantejat abans i sembla que no hem prestat atenció és per què hi ha violència i per què aquesta gent és així radical.
Perquè hi ha hagut un bonisme en aquest tema brutal a Catalunya,
no.
Hi ha hagut un discurs de minimització.
Perquè no hi ha una situació social que permeti que es
diga. Ah, sí, a Vitòria, no passa el mateix a altres llocs.
A veure, a Vitòria, que és una de les ciutats de més qualitat de vida de l'estat espanyol, hi havia un alcalde que es deia José Ángel Cuerda, que va governar 22 anys, que cada vegada que hi havia algun incident el que feien una acció doble. Una, actuar la justícia, que s'ha de fer, que la policia detingui la gent, que vagi al jutjat, perfecte. Però, en segon lloc, enviava immediatament en el domicili d'aquests possibles violents els serveis socials municipals. A veure, quina era la raó per la que això havia sorgit?
Mira,
si aquesta persona...
Un moment. Deixa'm preguntar-li una cosa, permeta'm, Pilar, i després al Màrius. Una cosa, d'aquell moviment del 15M, d'aquells merders que va haver-hi aquell dia, el mes de maig, a la plaça Catalunya de Barcelona, vostè considera que bona part d'aquells incidents el van donar precisament aquest grup d'indesitjables dels quals parlàvem i que es posaven d'acord vostè i la Pilar Rahola fa uns moments? És a dir, considera que els incidents els va provocar precisament aquest grup que molta gent va dir són indignats i que l'únic que anaven era a rebentar la festa?
Dels indignats hi havia alguns que anaven a rebentar la festa, però això seria en tot cas els incidents al Parlament, perquè els incidents a Plaça Catalunya no hi havia hagut cap violència, va ser directament amb una excusa de netejar la Plaça Catalunya que es va arribar allà.
Perdoni, violència n'hi ha quan, per exemple, es t'agrada de manera brutal. És que, clar, aquí hi ha barreja. Aquí hi havia indignats que tenien la voluntat de canviar el món i millorar-lo, i algunes de les propostes dels quals són per escoltar seriosament, i després hi ha gent que s'apunta a totes les festes, i aquesta gent que s'apunta a les festes acaba pervertint-les.
Però aquesta és la pregunta.
I estaven allà, i eren, perquè només calia anar per allà,
Màrius Carol i...
Sí, jo crec que tenim un problema perquè estem parlant d'una qüestió que només va passar a la ciutat de Barcelona. És a dir, hi ha altres llocs, hi va haver-hi una manifestació, una vaga general, etcètera, etcètera, que no va tenir aquest aspecte diferencial. Vol dir que tenim algun problema a casa nostra que hem de saber resoldre. Jo aquí, i ho dic una mica, no, només em represento a mi mateix, i a vegades doncs, soc una persona que haig de, encara que sembla una mica centrat, haig de controlar la meva vehemència.
Però aconsegueixes, Sant Bru?
Gràcies. Si m'estàs dient impostor una miqueta, però...
No, però em refereixo.
Jo hi ha una cosa que a mi em sorprèn, i és que, per exemple, els incidents a l'Starbucks i l'incendi de l'Starbucks, aquells salvatges i tal allà, es feia mentre ho contemplaven centenars i centenars de persones que fins i tot intentaven captar les imatges amb el seu mòbil, etc. Jo trobo que, jo el que vull és que la classe mitja s'indigni davant també de situacions com aquestes. Ja sé que la classe mitja té molts raons per indignar-se, eh? N'hem donat tants en el transcurs d'aquesta tertúlia que segurament hauríem de posar un ordre. Però jo, que ningú sortís dient, però que esteu bojos, que ningú donés un pas. Jo ho dic perquè jo he agafat dos nois que s'han colat dels ferrocarrils de la Generalitat i els he tret. Vull dir, i val a dir que tot els que estaven fa uns anys. Tots els que estaven al vagó van mirar com si estigués...
Ara no
t'ho trobaria. Jo els hi vaig dir... No sé si m'agradaria. Jo en aquest moment vaig pensar... estàs fent un acte d'inconsciència, perquè simplement els hi vaig dir, escolta, us heu deixat el bitllet. I com que ens se n'enfotien, al final em vaig plantar, i com que encara faig 1,90 m, els devia impressionar una mica, i vaig dir, o aneu a buscar el bitllet, o us trauré jo. Jo crec que, no demano que cada ciutadà sigui un heroi, però que hi hagi un plus, més de responsabilitat. O sigui, el mateix que tardes en treure el teu mòbil i captar unes imatges per ensenyar després als teus veïns, ho pots agafar fent un pas al front i dir, escolta, prou bogeries.
Algú ha de dir-ho. Precisament, l'Arcadi Oliveres ha fet un llibre amb Angle Editorial que es diu Diguem Prou, que està col·locat entre els dels més venuts a Catalunya, Indignació i respostes a un sistema malalt. I ell mateix es preguntava, per què aquesta gent es manifesta per tot plegat? És a dir, m'agradaria preguntar al senyor Oliveres cap on anem a parar. És a dir, on anirem? Hi haurà més revoltes socials? Hi haurà més problemes al carrer? Viurem imatges com les que vam viure el dijous d'una manera repetides a Catalunya? Vostè què en pensa?
És que tot depèn de com s'actuï. En la mesura en què el 43 o 44% de la gent jove de Catalunya estigui a l'atur, estem generant una indignació evident. En la mesura en què es treguin lleis laborals que permetin l'acomiadament senzillíssim, en la mesura en què no es faci allò que es va fer el segle passat, que quan hi havia crisi el que es produïa eren inversions públiques per generar ocupació, en la mesura en què aquestes accions es prenguin, evidentment que estem generant un caldo de cultiu. Que jo no admeto que hi hagi després una resposta violenta, però que estem generant un caldo de cultiu, és evident.
Què ha passat amb el moment dels indignats? Continuen existint?
I tant. Miri, li puc assegurar que durant aquest hivern hi ha anat bastant sovint amb trobades d'indignats, no la passa a Catalunya, perquè feia fred, com tots sabem, però sí en els ateneus populars, en les associacions de
veïns. És a dir, no descarta que hi hagi una ocupació de la plaça de Catalunya com aquella vegada que va passar l'any passat?
No sé si serà ocupació o no, però en tot cas, les raons dels indignats continuen existint. I ara estan treballant d'una manera segurament més eficaç que quan els veiem a la plaça de Catalunya. Què passa ara? Doncs que els indignats, almenys els que jo he vist pel Poble Sec, els he vist pel Guinardó, els he vist per Badalona, què fan? Anar a aquell ambulatori que ha tancat el torn de nit, a demanar que el torn de nit es reinstauri. Anar amb uns que saben que són desnonats per veure si poden evitar el desnonament. Anar amb grups de treball a veure si poden preparar una nova llei electoral, etcètera, etcètera. I això és molt eficaç, i això s'està fent, i això renaixerà.
De quanta gent estem parlant?
És molt difícil.
És molt difícil.
I ara difícil dir, quan estan a la Catalunya més difícil
és dir. És millor d'aquesta manera? És d'una manera...
És bo que sigui d'aquesta manera, sí.
A mi em sembla impecable, és que allò, perquè això és acció social. I en canvi, acampar durant setmanes en una plaça pública, a mi no em semblava tan raonable.
És que es va deteriorar bastant. Els primers moments eren bons. Jo mateix havia anat diverses vegades a la Catalunya a dir que se n'anessin. A dir que s'anessin, perquè hi havia moment que només quedaven aquells que no tenien res més a fer, i això, evidentment, deteriora la situació.
És a dir, es va anar deteriorant. La idea inicial era magnífica, i després, a poc a poc, en van marxar segurament els que ara estan mobilitzats, més mobilitzats, i es van quedar segurament els que menys mobilitzats estaven.
I ho van dir públicament, ens n'anem. I els altres van dir, som un petit grup que no ens volem anar. Tothom té dret a anar-se'n si no vol, però evidentment això va anar així.
Marguenda.
Sí, no, jo deia que ho vàrem veure a les eleccions generals, el gran pes que té l'esquerra i el gran pes que té aquest moviment. Home, jo crec que aquest moviment s'ha quedat sense res, no?, amb grupets que, escolti'm, jo tot el meu respecte i la meva, vamos, inclús solidaritat en alguns casos de lo que demanen, no?, però en altres casos no, i que és un moviment que conforme l'economia espanyola es vagi recuperant, anirà desapareixent fins a quedar marginal. Ho sento dir-lo així de clar.
Sí, el que passa, com que la situació no millora, sinó que és de pitjora, doncs més que desaparèixer, el que passa és que anirà creixent. I també ens he de preguntar una altra cosa, fins i tot posant que millori si aquest model d'economia que tenim és viable o no és viable, i si no es vol moltes coses que diuen aquesta gent, per exemple, en temes d'ecologia i altres per l'estil, que fins i tot posant una recuperació a l'economia tampoc se millorarà.
Un dels economista i sap que la societat ha millorat gràcies al capitalisme en els últims 100 anys, inclús amb l'aspecte social de respecte de tot. Escolti, miri, la societat evoluciona a cavall del capitalisme, afortunadament.
Mira, li puc dir dues coses. Una, potser havia millorat fins als anys 80. Dels anys 80 cap aquí més havia anat deteriorant. I una altra cosa que potser li sorprendrà. Mai en el món hi ha hagut tanta gent que patís fam com ara. I això és una veritat innegable.
En el llibre, un dels arguments que sempre més ha dit és que els diners de tots han rescatat uns bancs que s'han estat enriquint gràcies als calés de tots i a l'especulació.
Efectivament.
S'hauria de deixar que els bancs s'enfonsessin?
Només faltaria, esclar que sí. Oi que si jo tinc una papereria o si tinc una merceria i em va malament, no tinc dret a l'Ajuntament a que em doni diners d'indemnització? Doncs igual, si un banc li va malament, ha de caure. Vostès diran, home, i arrastrarà els clients. Aquí hi ha una solució. Que de moment, no sé si definitivament, però de moment dona el fons de garantia de dipòsits del Banc d'Espanya, que en el moment en què tu vas malament, el Banc d'Espanya et garanteix. Fins ara. No sé com.
A veure, jo puc participar...
Els primers 7.000 euros que hi
havia. No, dic, jo puc participar de la crítica al sistema bancari. El que no puc participar és de la idea que s'enfonsin. perquè els bancs també són molt importants per mantenir el sistema de mercat que tenim. Clar, i de moment no n'hi ha cap altre... No, perdoni'm, és que jo aquesta idea tan simple, són fons, i no, escolti'm, al darrere hi ha milers de persones.
A Islàndia s'han enfonsat.
Islàndia és un país de no res, caram. I jo crec que no és equiparable de cap de les maneres. Si m'està dient que Espanya es pot permetre que el sistema bancari s'enfonsi.
Però els grans bancs estan pas malament, estem parlant de bancs petits, aquí els grans bancs...
Ah, doncs així res, anem fent, anem enfonsant els petits a veure si queden els grossos.
Però els petits empresaris els han deixat aguts, no els han fet res de res.
No, i estic absolutament en contra, i per això fem un discurs aquí en defensa de la classe mitjana, però el que és que la classe mitjana també necessita els bancs, eh? Podem parlar d'obrir l'aixeta.
A la Caixa de Castilla-La Manxa li hem donat 3.900 milions d'euros.
Una caixa política, clarament política.
Exacte, molt bé. I no els havíem
de donar 3.900 milions d'euros.
És l'equivalent de 3 anys de pujada de pensions.
Estic d'acord. Aquesta caixa en concret jo crec que no se li havia d'haver ajudat.
Doncs podríem anar posant.
Però sí, però el que no puc dir, crec que no es pot dir alegrament, és que s'enfonsin els bancs. Perquè aquest és un discurs que ens porta cap al caos.
I que siguin jutjats els banquers, encara li afegiré.
Ah, bueno, si hi ha un banquer que ha fet qualsevol efecte delictiu, serà la primera que em posarà la manifestació. Ara, dit això, no conec cap alternativa al sistema que tenim de moment. I la idea de que s'enfonsi el sistema bancari és el caos. I el caos a mi, com a mínim, no m'agrada.
No necessàriament.
Va, Màrius, alguna pregunta per acabar? O un comentari per acabar?
No, jo volia dir que jo no vull que, si pot ser, que no s'enfonsi res. Jo intento que tot funcioni. És a dir, jo estava pensant, quan deia això d'Islàndia, que es va enfonsar la banca, sí, però, per exemple, hi ha una persona, un cas que coneixo, l'Andreu Gimeno, que fa poc se li va fer un homenatge i tal, per poder recollir algun duro. 4 calés que tenia estalviats els tenia amb uns fons de la banca islandesa i s'ha quedat a zero.
Sí, sí.
Vull dir que, finalment, darrere dels bancs no només hi ha banquers, sinó que hi ha persones que han deixat els estalvis.
Val. I no hi ha diner
públic. Estaven prou protegits, s'han de protegir els estalvis.
Ja.
Doncs aquí ha vingut a presentar Arcadi Oliveres, diguem, prou indignació i respostes d'un sistema malalt, amb una fotografia en portada. Se sent una mica el líder del moviment?
Gens ni mica.
Gens,
li puc dir una cosa.
Sisplau.
He anat a moltes assemblees del 15M. No he estat ni un sol minut de la meva vida amb una assemblea del 15M. Sempre he anat com a convidat per fer xerrades.
No, però vostè té una gran responsabilitat.
No, home, i una gran ascendència.
Té una gran responsabilitat en el bon sentit perquè és molt escoltat en tots aquests sectors. Per tant, encara
escoltant
que vostè... Estic segura que vostè, que és una persona humil, no tingui ganes, no aspiri a cap lideratge, és evident que vostè té un lideratge moral i sens dubte també intel·lectual en tot aquest sector. Per això és important que es discerneixi molt bé el que és el discurs de la crítica social i del canvi de model amb el que és segons quines afirmacions que poden fer una mica d'angúnia. Perquè, senyor Oliveres, vostè no és un indignat més. Vostè és fonamentalment el líder espiritual d'aquest sector. No. Encara que no ho hagi volgut, per les seves idees, la seva trajectòria, la seva biografia, el que sigui, ho és.
Perquè ha elaborat un
discurs determinat, vostè ho és. I, per tant, la seva responsabilitat és major que la de qualsevol altre que agafi una pancarta.
Sí, soc conscient.
Què pesa més, l'indignació o la por en aquests moments al país?
Bona pregunta.
S'ha demostrat que la por, si no, no s'hauria votat el Partit Popular.
Escolti, per cert, per acabar, deixa'm dir que no hi era el...
El Paco no ha respost?
No,
és que m'ha fet riure. La gent vota
el
Paco que vol,
no?
Estàvem esperant.
Per cert, per espanyols voten al Partit Popular, no podem fer aquest plantejament de que la gent quan vota s'equivoca. Escolti, 12 milions d'espanyols, quants indignats n'hi ha? 10.000, 15.000, 20.000, més igual. Jo crec que deurien ser una mica més objectius a l'hora de criticar.
Diguem prou, el llibre d'Arcadi Oliveres, Indignació i respostes a un sistema malalt, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat aquí.